Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Xavier Torrents, que no estiguis escoltant la sintonia que t'hem tirat, perquè és molt, molt, molt acurada. La pots recuperar després.
Però he escoltat que després parleu d'escacs.
Sí, al final del
programa. Jo que vaig veure tota la sèrie de Gambito de Dama.
T'agrada?
Preciosa.
Preciosa.
Preciosa,
sí, senyor.
I els escacs, bueno, és un record infantil, que encara perdura en l'adultesa, sí. Però infantil perquè vaig aprendre a partir del meu pare, i jo ja ho avanço, no sé si en parlareu després, però jo els escacs els faria, diguem-ne, permanents en totes les escoles de primària de tot el país.
Al col·le dels meus fills, escacs, des de ben petits, i escolta, et dic una cosa, el Mateo, el meu fill mitjà, que té 11 anys, enganxadíssim al joc dels escacs.
Ah, avui en dia ja jugaré amb el Mateo a escacs.
Sí, doncs ojo, que el tio és que llegeix llibres i veu vídeos a internet i s'està entrenant. Ara té la intenció de formar part d'un club d'escacs.
Ah, fa molt bé.
A la part final del programa entrarà la convidada i l'Anci, i si vols et pots quedar i escoltes la seva història, que és molt curiosa. A veure, amb el professor Xavier Torrents, ja sabeu, cada 15 dies, avui aprofitarem el temps, tenim 20 minuts per endavant, per parlar dels temes que ell proposa. Tema 1, la formació professional, atenció, deixada de la mà de Déu, Xavier Torrents.
Sí,
què està passant?
A veure, després d'una missa XXL,
XXX,
que parlem
3X,
que la FP està deixada de la mà de Déu,
sí.
Ja sabem que aquesta expressió el que significa vol dir... A veure, posareu uns números per quan...
Vinga,
i qui hagi jugat escacs ho entendrà perfectament, perquè serveix per conformar, estructurar el cap matemàticament, diguem-ne.
Val.
A veure, la ESO té a Catalunya 2.241 orientadors.
Val.
2.241 orientadors.
La ESO, molt bé.
La formació professional, com es deia abans, o com ara també se li diu, cicles formatius, l'any passat, el curs vinent,
sí,
en tenia 6.
Com?
Sí, sí, ho has escoltat,
és que
molt
no,
bé. 6.
Perdona, m'esperava una xifra... Clar, i a mi intuïa que seria més baixa, però no tan més baixa.
Sis.
I amb sis què fem?
Això vol dir, això vol dir que ja es poden omplir de paraules. Tots els polítics que han governat el país des del 1980 fins al 2023,
sí,
i han passat, bueno, gairebé tots els partits polítics, han passat, doncs, Convergència i Unió, ha passat el Partit dels Socialistes,
tothom.
Recordem la Montilla quan va governar,
sí,
Esquerra Republicana... És a dir, molts partits, diguem-ne que, excepte un parell d'ells, tots han passat.
Excepte la CUP, que no arriba.
La CUP i Vox, ja, els extrems, podríem dir un cantó delante contra.
Es toquen.
Doncs, això... Diguem-ne, jo penso, suposo que en alguna dècada devia haver zero orientadors. Llavors, clar, com volem que amb sis orientadors,
sí,
per més de 400 o al voltant de 400 centres d'ensenyament que fan formació professional, puguin atendre? És que no ho atenen. Per posar un exemple,
vinga,
en el cas de Barcelona, l'Institut Tecnològic de Barcelona, tecnològic, estem parlant de les noves tecnologies, de formar i tal, que té 800 alumnes, té zero orientadors. Llavors, de debò, és a dir, com volem que funcioni la formació professional, com volem que funcioni els cicles formatius, si una cosa tan bàsica com aquesta no es treballa? Després diuen que els joves estan desorientats, que els adolescents no saben què fer, i a més, arrossega mala fama des de fa dècades la formació professional, com no l'ha d'arrossegar amb aquestes dades? Gran canvi, Rafa. Del curs passat, que només havia 6 orientadors ara, s'ha multiplicat gairebé per 6. Clar, això és la trampa que fan els polítics. S'ha multiplicat per 6, clar. 6 per 6 són 36. No arriba ni això. 35 ja ara. Ara en tenim 35.
Això és molt trampós, eh? És,
sí,
molt polític,
clar,
això.
Clar, clar.
Sí, sí.
I, clar, amb aquestes coses, diguem-ne, no s'hi juga.
Ja.
I més ara que hi haurà eleccions, i això, potser, si tenim temps, en parlarem al final, justament d'aquesta part del programa després. Però ara hi ha eleccions. Ara tots els polítics prometran. A veure, o sigui... Prou de promeses, fets. I els fets és això. El curs passat, 6 orientadors per tots els centres de formació professional. I, agafant una dada concreta, hi ha al voltant de 1.400 o 1.700 empreses alemanyes, que, sí, 1.400 companyies alemanyes, en el cas a tota Espanya,
sí,
i De què es queixen les companyies alemanyes? Pensem que són de molt tipus. Tenim la Seat Volkswagen, però tenim el Lidl, o tenim també, per exemple, empreses com, no sé, ara, la Bayer, per exemple, a Tarragona, amb tota la química. Sí. Doncs bé, de què es queixen aquestes empreses alemanyes? De que els hi falta molta gent que provingui de formació professional.
Llavors, sí, justament anava a dir...
Com està dissenyat això per fer-ho tan malament?
Clar, justament anava a dir que jo crec que a Europa tenen, no? O altres països tenen una cultura de la formació professional amb molt seny i donar-li l'espai, no? L'espai que li pertoca a la societat, perquè, clar, no tothom pot ser enginyer i no tothom pot... És a dir, la formació professional té un espai molt digne, molt... i aquí està tan desprestigiada o tan poc cuidada, com estem comprovant amb les teves dades, que no poden sortir...
Tan poc descuidada que una cosa que hauries... que és l'única manera, de fet, de començar a prestigiar-la, que seria que la formació... perquè la formació professional no només té el nivell bàsic i l'intermig, té el superior. I el superior és el que no hi arriba gairebé ningú. Caram, si és... fomentés, i fomentar no vol dir fer campanyes publicitàries, però
no, cuidar-la
sinó
de veritat.
Posar professors de qualitat, atraure els alumnes, per exemple, una bona orientació que haurien de fer laboral és estimular, incentivar els alumnes que han arribat al cicle mitjà dels cicles formatius i dir-los, no ho deixeu ara, no us arrossegueu per deixar-ho, passeu a fer el cicle formatiu superior, primer perquè cobrareu molt més, si l'incentiu ha de ser aquest, doncs que li diguin,
exacte,
cobrareu molt més després quan treballeu, etcètera. Doncs no es fa això. O sigui, tenim, fixa't, un cicle superior de la formació professional, diguem-ne, que no està, diguem-ne, no té el volum que hauria de tenir, el múscul que hauria de tenir. Uh-huh. Tenim l'any passat 6 orientadors per 400 centres de formació professional de tot el país, uh-huh, i un, com el que hi ha a Barcelona, del diguem-ne, de l'Institut Tecnològic, en té 0 per 800 alumnes, uh-huh, i el màxim que han pogut fer és passar-ho a 35 orientadors ara, i ara fan la promesa, però clar, és una promesa, passar-ho a 100 el curs vinent, i tenim, per exemple, que la formació dual, que ara parlàvem d'Alemanya, doncs Alemanya, fixa't, Alemanya, les universitats han copiat a la formació professional,
sí,
o sigui, no al revés, les universitats han copiat a la formació professional,
imagina't,
per fer aquesta qüestió dual, és a dir, que a part d'estudiar la teoria o amb estudis de casos o amb aprenentatge basat, diguem-ne, amb casos a les universitats, passar-ho, és a dir, que també tinguin pràctiques que de debò siguin bones. Bueno, doncs això ho han copiat de la formació professional alemana, que és de les més prestigiades del planeta.
Clar, i clar, aquí les empreses alemanes al·lucinen perquè estan acostumades a altres històries. Doncs aquest primer tema, per reflexionar, i més ara que venen eleccions, sempre estem en constant moment preelectoral al final, i jo crec que estan molt bé aquestes reflexions que es fa el professor Torrens, perquè aquest és un espai que s'ha de cuidar, és clar, aquesta xifra, 6 orientadors. És molt impactant, però encara tenim més temes. Atenció, perquè el següent tema és molt camins, el professor Xavier Torrens ja ens té calats i sap que aquests temes ens agraden. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca... Jo també tinc dades, Xavier Torrens.
Molt bé. Endavant.
Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya, aquest país nostre té més de 86.000 explotacions porcines, és a dir, de porcs, i prop de 30 milions de porcs a Espanya. Espanya, és el tema que tu proposes, és la tercera potència mundial de porcs.
Sí, i no ens referim als polítics, sinó als tocinos o als porcs.
Torrens! Això és cada vegada més acaminat.
A veure, sí, ja... A veure, de debò, les dades que acaba de donar el Rafa Sanahuja, sí, són certes. Després d'Estats Units i de Xina, Espanya és la tercera indústria de porcs,
ojo,
o de tocinos, diguem-li el llenguatge que volíem utilitzar.
Estem ahí, amb Estats Units i Xina.
Sí, i pensant que, clar, Estats Units i Xina és grandiosa territorialment. Hi ha lloc per tenir...
Hi ha molt lloc per tenir pocs porcs.
Doncs bé, Espanya és la tercera i, bueno, fa una estona criticàvem la situació del país,
sí,
i a vegades donem aquesta visió negativa de coses que passen, que podríem millorar a criticar, però havíem donat una bona notícia després de la mala notícia.
Aquesta és molt bona.
Sí, i aquesta és bona, és la tercera indústria. I és una cosa, una dada poc coneguda, la gent no ho sap. I convé que sàpiguin que, bueno, de 200 països que hi ha al món, Espanya és la tercera en indústria, diguem-ne, dels torcinos dels porcs.
És que, atenció, tinc més dades. El 2020 la producció porcina a Espanya va assolir 4,7 milions de tones, cosa que representa el 20% de la producció de la Unió Europea. El 20% del producte porcí sortia d'Espanya.
Clar, hi ha 27 països de la Unió Europea i hi ha un, només un, que té aquestes dades que acabes de dir. No?
Espectacular. I genera 190.000 llocs de treball directes i 300.000 indirectes.
Per exemple, ara enllaçem amb el primer tema que parlàvem. Segur que els hi falta gent formada en cicles formatius, en formació professional, per treballar en aquests àmbits. Els hi falten, segur.
Sí.
I una dada també interessant és, a veure, a vegades el que falta és justament saber dissenyar bé les polítiques públiques. Per exemple, potser aquesta dada no la saps. A nivell de producció d'olives, les aceitunes...
És que m'estàs tocant
olives,
temes...
Espanya és la número 1. Olives. La número 1. Ara bé, en canvi, no som el número 1 en distribució. Aquí, què ha passat? Doncs hi ha un país que ho dissenya millor i ho fa millor. Itàlia, fixa't, compra oli d'Espanya i després hi posa les ampolles italianes, amb el segell italià i la marca italiana, i acaba sent Itàlia la número 1 del planeta amb això. Llavors vol dir que aquí falla alguna cosa. És a dir, com que ara, sent els primers productors, no acabem sent també els primers distribuïdors i la primera marca.
Fallen diverses coses, però aquí l'alegria que ens has donat, sabem que som el tercera potència mundial en producció porcina. És que m'encaixa amb la nostra idiosincràsia com a país. Escolta, ja, anem un segon a publicitat i encara seguim amb tu, però la pregunta que em faig, el pernil, el bon pernil, sol, només un trosset de pernil a la boca o amb una miqueta de pa amb tomàquet i oli?
Bueno, jo no ara faran confessions més personals.
Ai, confessions.
A veure, jo faig fama d'una altra fama que té Espanya. Espanya és el segon país, avui donarem dades bones, segon país després del Japó, en aquest cas.
El Pol Marçà, que és molt de dades.
Ah, sí? Doncs mira, a veure, en porcs, i per tant en carn, després dels Estats Units i la Xina, ve Espanya. Val. Però en peixos, després del Japó ve Espanya. És a dir, el segon país del món que més consumeix peix és Espanya. Segon. Jo sóc més d'aquesta banda del peix que no pas de la carn.
Doncs
llavors, per exemple, no sé, fer una daurada al forn amb patates...
Una mariscadeta, Xavi Torrents?
Clar, veus? Dius peix i tu vas cap al marí. és que és el Rafa. És el Rafa. Jo parlant de la daurada i ell parlant del marís. Bueno, o sigui, jo parlaré, no sé, del lluç i tu parlaràs dels pops. I jo parlaré, no sé, del bacallà i tu parlaràs dels calamars.
Bueno, escolta, cadascú té les seves dèries, Xavi Torrents. Escolta, que divertit aquesta primera part. M'has alegrat el dia, Xavi Torrents, t'ho he de dir. Escolta, fem una pausa molt ràpida i seguim encara en un parell de temes que ens has proposat.
Clar, que jo parlaré del salmó i tu parlaràs de les gambes.
No, el salmó també m'agrada.
Bueno, fumat. Aquí hem fet camí.
Aquí, el salmó. Mira, aquest matí
en el camí.
he consumit salmó.
I la tonyina, ara te la faig jugar a tu pregunta.
També m'agrada.
La fas de llauna o l'agafes fresca i la cuines tu?
No, o sigui...
Ni una cosa ni l'altra.
Si vols dir si jo agafo el peix sencer i faig...
Sí, o sigui, no de llaunes. Vas
a la botiga,
a la peixateria. I agafes el fresc.
L'agafo fresc. Alguna vegada, confesso...
És que hi ha molta gent que només ho ha consumit de llauna...
No.
I no sap el bon gust que té.
Oh, és fantàstic. És que jo crec que l'atún, ja sé que hem de tirar una publicitat, la gent nerviosa, hem de tirar una publicitat. L'atún és que és un... El paladar, a mi em sembla carn. Té sabor de carn per mi. Sí, sí. És molt paregut. Va, publicitat ràpid, perquè aquí la gent ja està a punt de tirar-se dels cabells. Publicitat, Paula, sisplau. Per aquesta hora està sonant el mur de Pink Floyd. Tu fas tot el contrari en aquest programa, Xavi Torrents. Fas fora els murs i obres fronteres.
Ah, gràcies, mira. Fas poesia ara.
Bueno, clar.
La vessant poètica.
Sí, no ho controlo, Em surt sol la poesia. Soc així. Qui té talent, té talent.
Creativitat.
Gràcies. A veure... Mira, parlant de creativitat, el tercer tema que ens has proposat és la censura i el boicot a llibres i autors que està succeint als Estats Units i afegeixes a casa nostra, que això m'ha criat molt l'atenció, també.
Sí, bueno, comencem per als Estats Units, vinga, a vegades mirant-ho des de lluny,
sí.
Un pot fer una mirada després amb més profunditat,
val,
quan ho apliquem aquí, perquè per no fer-hi sostenibilitats. A veure, hi ha un lloc, en diversos llocs dels Estats Units, perquè pensem que és un país
enorme,
diguem-ne, amb molts estats
que interns, molts porcs.
I bueno, hem dit que en tenen més que aquí. Sí. Llavors, hi ha, per exemple, en un dels territoris s'han posat en... ells en diuen posar un quarantena, diguem-ne, un milió i mig de títols de llibres que consideren que no s'haurien de llegir per alguna raó. Ves a saber la raó de que
milió...
ho han impugnat pares, associacions, etc.
Sí.
Un milió i mig.
Milió i mig.
L'equip que el formen 52 persones, o sigui, als Estats Units han dedicat 52 persones, més que aquí, orientadors laborals, que són 6, o 35 enguany, 52 persones a examinar, i de moment porten ja examinats 24.972 títols. No sé si avui algun títol més, algun llibre més, i d'aquests 24.972 títols, resulta que en diuen que 21 potser no els haurien de donar com a lectura, però la resta sí, o sigui, han perdut el temps, en definitiva, perquè per 21 haver examinat aquests gairebé 25.000 títols, o sigui, posar 56 persones a fer això. Això se li deia, en temps de Franco, censura.
Sí,
censura.
La censura.
La censura de sempre. Però ara resulta que hi ha gent més a l'extrema dreta i més a l'extrema esquerra que el que està escrit no els hi agrada i que creuen que ells tenen el poder de decisió de el que hem de llegir o no nosaltres. Mm. És a dir, una cosa, això és normal. Mira, tu ets pare i és normal que tu, com a pare, decideixis tu i la teva dona junts, decidiu conjuntament, comunament, doncs els seus fills llegeixen això o tot l'altre en funció de l'educació.
Però
això és lògic.
Sí, però t'he de dir una cosa. Més que una censura paternal, podríem dir-lo així, jo crec que és interessant de cara als nens, comentari entre parèntesi, del que estàs explicant, Xavier, jo crec que és més interessant el moment d'arribar a certes lectures. És a dir, no, igual que el cinema o la música, no? Jo crec que hi ha un moment a la vida per arribar a certes lectures. Més que dir això, millor que no ho llegessis, jo penso que quan ja tens el cervell mitjanament format, tu pots llegir qualsevol cosa amb esperit crític. Mm-hmm. Per tant, és millor que certs llibres, certes pel·lícules, certes sèries, arribin en un moment doncs, més avançat de la vida, només això.
Mm-hmm. I llavors, el que s'ha desbocat allà, i tot el que passa als Estats Units acaba arribant aquí tard o d'hora, per això deia que aquí també acabaria arribant, potser ara estem fent una primícia del que acabarà succeint.
I ara què dius que està passant aquí?
No, llavors, acabem als Estats Units.
Va.
Llavors, què ha passat allà? Per exemple, gent d'extrema dreta que diu no, això no ho poden llegir perquè que en aquest llibre surt una persona gay, per exemple. Mm. O gent d'extrema esquerra que diu no, aquest llibre no ho pot llegir perquè en comptes d'un blanc surt un negre i hauria de ser al revés. És a dir, cadascú té els seus motius. Però clar, són motius dels extrems que estan posant en joc una cosa fonamental, que és la lectura, i que ha provocat que algunes escoles de primària i instituts de secundària, per no posar-se, perdoneu la paraula, en un merder, doncs estiguin traient l'hàbit lector. Quan la clau és l'hàbit lector. I com molt bé deies tu, és bueno, que llegeixin els meus fills, això és el principal. Si llegiran el que jo vull o no, mira, farem el que puguem com a pares, com a família, com a mestres, però l'important és que llegeixen i que... O sigui, que des de que tenen 6 anys a que tenen 106 anys, doncs llegeixin tota la vida. Aquesta és la clau.
Aquesta és la clau i tota aquesta censura... Home, no dic jo que no hi hagi llibres nocius escrits, jo què sé, sempre hi ha un límit, no?, que s'arriba...
Sí, però a les escoles no crec que...
No crec que arribin aquest tipus de literatures.
No crec que arribin.
Escolta, tenim 2 minuts per fer-nos, si vols, un apunt sobre el quart tema que volies comentar. S'apropen les eleccions municipals, dia 28.
Sí, ara no recordo ja quan ens tornem a veure i no sé si abans o després de les eleccions.
Jo crec que serà o la setmana abans o la de després.
Molt bé, llavors, doncs bé, estarem allà. Però jo simplement, mira, els oients de Ràdio Estel, com som gent, diguem-ne, assenyada, bueno, t'escolten a tu i cal veure, per tant, que han de ser molt assenyats.
Escolten camins i això s'ha de ser assenyat.
I llavors, donaré una pauta, perquè jo mai recomano partits polítics uns o altres, mai ho faig, ni ho faré.
Però...
No, hi ha cap però. La qüestió és que avaluïn no les promeses que ara diran, sinó que facin memòria del que han fet aquests partits polítics, els que siguin, en cadascun dels respectius ajuntaments.
Això es diu examen de consciència.
Sí, pues un examen de consciència dels partits polítics, però que no fem cas del que ens diguin ara ells. Ara,
no.
Ja,
ara és el moment... Esperit crític.
Sí, i aquest esperit crític, doncs el facin. Que els hi han agradat? Pues continuem votant. Que no els han agradat? Que faci una altra tria. L'important és que en democràcia podem triar i, per tant, no estem obligats a triar un o altre partit. No sé, com ha hagut dictadures en les quals els candidats han tret més de 100% de vots, que ja és Déu-n'hi-do. Sí, hi ha hagut casos en la història que han tret més del 100%
de vots. Aquí huele a chamusquina, eh? Si tens més del 100% dels vots, hi ha alguna coseta que no acaba,
que no acaba de funcionar.
Xavier Torrents, escolta, queda't amb nosaltres, ja, perquè queda, et ve de gust i coneixem junts a l'Aliança Fernández.
Jo, si parlem d'escacs, sí.
Vinga, perfecte. Doncs res, una pausa que hem de fer perquè les nostres vides depenen d'ella, bueno, més o menys, i parlem una mica d'escacs també amb el professor Torrents. Vinga, ara tornem. We begun, every argument, every word we can't take back.